En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, en un any nou, els desitgem el millor des d'aquí, des d'aquesta casa del Bisbat de Tortosa, un servidor, Hipòlit Hernández, que sempre està aquí al control, perquè tots vostès puguen escoltar aquest programa de l'Espejo de la Iglesia. Encetem l'any, i encetar l'any és també fer un petit repàs a les principals activitats que s'han celebrat al llarg d'aquest Nadal. Volem posar un al·licient a la comarca dels Ports, com ara tots veuran. I també, lògicament, doncs, veure les properes festes, que tenim un mes de gener, i aquí dic que molt, molt celebratiu. A part dels sants de la diòcesi de Tortosa, també tenim els sants més tradicionals que moltes poblacions celebraran d'una forma segurament que molt digna.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I en tornar d'aquests Nadals, en tornar de les vacances nadalenques, doncs que millor que anar fent un repàs de diferents iniciatives que s'han portat a terme al llarg d'aquests dies de Nadal, i també de mirar quina és, en definitiva, pues, la perspectiva d'aquests dies, d'aquest mes de gener, on es celebraran moltes iniciatives, si més no, lligades a dos sants o a diversos sants tradicionals, com és Sant Antoni, com és Sant Sebastià. Per a parlar d'aquest tema hem elegit el senyor Eduardo Blasco. Molt bona tarda, senyor Eduard.
Molt bona tarda.
I té en comú dos coses. La primera és que és de Morella, i lligat a Morella hi ha dos coses interessants. La primera és que s'ha celebrat, més en concret, el passat dia 30 de desembre, l'Estel dels Ports, que ja arriba a la 6a edició, i ens pot explicar el que és. I la segona, que els Ports, precisament, és un lloc on hi ha molta, o hi haurà molta, activitat en aquest mes de gener, tot lligada en la festivitat de Sant Antoni. Comencem, senyor Eduard, pel pessebre, per allò que ha passat. Després ja parlarem d'allò que passarà. Ja que dic que han sigut uns dies de molta feina, perquè una comarca, no només un poble, una comarca, ha preparat un pessebre. Com va néixer aquesta idea en què tota una comarca anés preparant un pessebre a nivell cíclic, no? Perquè, si no tinc mal entès, va rotant de pobles.
Sí. Bueno, la idea original va partir ja fa més de 11 anys, quan vam veure que en les comarques rurals, més bé aïllades, les coses s'han de treballar a nivell d'entre tots. No únicament pensar en que el meu poble i jo ja en tinc prou, sinó el pensar de dir quin tipus de pastoral, quin tipus de treball s'ha de fer. I la qüestió és clara, de dir, o anem junts o ningú se salve sol. En conseqüència, naturalment, de cara al pessebre, una activitat extraordinària, important i molt participativa, cap poble podria ser suficient ni per fer-ho ni per mantindre-ho indefinidament. Llavors, es va partir la idea quan mossèn Javier Vilanova estava per la comarca, diu, hem de fer un pessebre vivent que ha de ser comarcal, i tenia ja una mica parlat i us hi comencem per la Todolella, precisament tots els pobles menuts i on pràcticament hi ha més actors que gent al poble. En conseqüència és molt bonic la participació comarcal. Enguany ha sigut la 6a vegada, han passat per La Mata, han passat per Portell, Forcall, Morella, i enguany ha estat el torn de Cintorres. Dia 30, com vostè molt bé ha dit, i la idea és unes 200 persones fent l'actuació, 200 persones actors en pobles menuts, vol dir una participació de tot el poble i molta part o molta més gent de la comarca.
I he de dir que això porta la seva complexitat, no? Perquè prèviament a això, doncs hi ha reunions per organitzar-ho, no? Perquè el fet de ser comarcal implica també cridar gent dels altres pobles per a que es vagués centrant en el poble, no?
Ser comarcal i rotatori, no perdem el sentit de que cada vegada un poble diferent, vol dir que l'organització ha de ser diferent cada edició. Ha de ser diferent perquè les ubicacions de la Todolella no són les de la Mata i, evidentment, les de cap poble, no? I, per tant, s'ha de pensar molt bé què és el que s'ha de fer, com s'ha d'organitzar a cada un dels pobles. Aquesta és una qüestió important i, evidentment, a cada poble n'hi ha que establir la comissió organitzadora, que bàsicament està formada per persones vinculades a la parròquia del poble on se realitzi, vinculades a les altres parròquies, i també és molt important la participació dels mateixos ajuntaments. Uh-huh. Quin és el fet? Que la promoció correspon bàsicament a la promoció que faria un ajuntament per donar a conèixer el seu poble i les activitats que ha de donar a conèixer. I, per tant, doncs, la participació no només presencial, sinó activa, és molt important. En conseqüència, allà a finals d'agost vam començar a preparar la nostra comissió i hem anat fent. Sempre cal dir que hi ha una sèrie de persones a cada poble molt responsables que ajuden a fer fàcils les coses. Dius, a veure, jo vull una ramera d'ovelles. I les tens. Cap problema. Allà jo vull un decorat. I perfecte. O sigui, sempre la voluntat de la gent en preparar les coses és molt elevada. I també el fet de que això fa comarca i això fa poble. En trobar-nos a dinar aquell dia, en trobar-nos a sopar aquell dia, doncs bé, fa unió de la gent que viu i treballa als ports.
Suposo que molts han sigut els que hi han pres part, no?, de, com a actors, no? De quants actors parlem?
Sí. A més, també hem de parlar de gent que ha acudit i tal, no? Mm-hmm. Bé, actors, jo comptava unes 200 persones, perquè entre evidentment hi ha una sèrie de personatges importants a cada una de les escenes que prenen part especialment, però comporta també molta més gent, doncs, vestida als usos teòricament jueus, no? Unes 200 persones. Més una quantitat important de gent que participa, doncs, aportant el temps, aportant el seu. Per exemple, el grup de gent que fa el dinar, el grup de gent que fa el sopar, els que porten la palla, els que porten els animals, els etc. I després, en el moment de la participació, segons un còmput que diríem equivalent a la policia municipal, van vindre a vore-ho 1.200 persones, també. Uh-huh. Total, unes 1.500 persones a Cintorres, quan qualsevol moment de l'hivern en són moltes menys. És a dir, un gran moviment i una valoració que no pot ser sinó positiva per la participació, per l'interès i per la quantitat de gent que va vindre a vore-ho.
I un moviment comarcal, perquè, clar, de Cintorres, doncs hi ha la gent que hi ha, evidentment, però 1.200, 1.500, doncs ens hi ha un nombre important que no és la totalitat de Cintorres, evidentment. Si
evidentment és la totalitat de Cintorres, més en un dia 30 de desembre, i és una barbaritat de gent de la comarca i també alguns dels turistes que van poder acudir per la comarca per passar cap la nit de Cap d'Any, que era el dia següent ja. Sí. Ahir és lo cridaner, és en un poble com que, no sé, pot tindre 400 habitants de manera fixa a l'hivern, passen 1.400, 1.500 persones, en realitat és un moviment terrible, és terrible. I, clar, gràcies a la bona organització de tota la gent que participe per preparar-ho i per fer-ho viure. Realment és molt interessant.
Això per una banda. Per l'altra banda, ja que dic que també ha servit per explotar diferents racons del poble, no? Recordem que el pessebre es fa dins del poble, no? En algunes cases pot ser que no s'obrin mai, en alguns llocs on són bonics i potser no s'han presentat mai.
Sí, molt bé. La idea del pessebre és comencem en una part significativa del poble i anem mostrant aquelles coses que pot tenir interès del poble i que, a més, puguen servir per fer escenes o perquè la gent pugui disfrutar del lloc, no? Llavors, va ser idea de bon principi donar a conèixer els espais museístics de Cinc Torres, un espai d'eines tradicionals, un espai de dinosaures, un espai de faixes. També es van obrir-se diverses cases particulars on van fer escenes dins, d'oficis o d'altres tipus d'escenes. I també vam acabar triant racons interessants al poble. Per exemple, la plaça del Pou, o per exemple el Sant Lluís, l'ermita de Sant Lluís, o per exemple fer anar també a la porta de l'església.
Doncs això és, per una part, aquest pessebre que ha unit a moltes poblacions d'aquesta comarca. I anem al segon tema, que també té relació amb la comarca i que també uneix els pobles de la comarca, com és aquesta festa de Sant Antoni. Una festa que pràcticament se celebra en la totalitat dels pobles dels ports.
Sí, efectivament.
Suposo que la més coneguda és la de Forcall, la Sant Antoni de Forcall, però sí, les altres no deixen de ser també importants.
Sí. Evidentment, en un principi, totes les Sant Antonades eren la nit del 16 de gener, la nit del 16 al 17, i el dia 17 era la festa religiosa i festa tradicional també per la tarda, per la nit, i en algun moment arribava a durar un dia més, no? Això s'ha traslladat als caps de setmana anterior i posteriors, i per tant venen a coincidir bastants de pobles. Per exemple, este cap de setmana, parlo de memòria i, per tant, si me deixo algun poble, demano perdó perquè no tots els he arribat a controlar, no? Este cap de setmana comencen a Castellfort i a Olocau, com a mínim. La setmana que ve, que seria el més immediat a Sant Antoni, se fa a Forcall, se fa a Morella, se fa també a Vilafranca, que en aquest cas entre dins les mateixes tradicions, i se fa també a Villores, com a mínim. Per tant, certament el més participat, el més conegut és el de Forcall, però la gent dels altres pobles van celebrant Sant Antoni de manera, de la manera tradicional, com s'ha anat fent sempre. L'altra setmana, ja no me'n recordo de tots, serien Cinc Torres, La Mata i algun altre, Vallibona, i més endavant encara queda la Todolella i Ortells, com a mínim, dins de tot. No sé ara quins dies és el de Palanques i el de Sorita, no el sé enguany. Però vol dir que cada cap de setmana, diversos pobles encenen la seva foguera i fan la seva celebració tradicional de Sant Antoni, en la Sant Antona i en tot el que cada un tingui com a tradicional. Hi van haver algunes petites diferències, però totes són molt interessants i vàlides.
No sé si s'arriba a escenificar, a representar la vida de Sant Antoni.
A veure, la vida de Sant Antoni es representa a diversos pobles. Això caldria fer el seguiment molt concret de totes les celebracions. Hi ha una celebració, una vida de Sant Antoni tradicional que ve del segle XVIII, pot ser escrita per un tal Gasulla d'Ursinos, pot ser, que va ser un escritor que a la comarca va marcar molt, i que té dues parts interessants. Una primera, quan Sant Antoni encara era l'equivalent a un burgès d'Alexandria, a Egipte, i una segona part que representa la vida de Sant Antoni al desert. Mm-hmm. Això se fa a Olocau, a La Mata, a Morella, a Forcall, els anys que se fa, bàsicament, com a mínim també pot ser algun altre poble. I recentment a Cent Torres van tindre una idea bonica, molt bonica, més bé, perquè va ser una persona actual de 50 anys que va escriure una nova vida de Sant Antoni actualitzant les formes i volent dir més coses a la gent d'avui en dia. Perquè a mi, quan comença la vida de Sant Antoni, diu ceniza espirituada, vil mixtura, etc etc, dic, estem parlant en llenguatge fora, fora d'època, no?
Exactament.
I Sant Antoni van tindre esta, Cent Torres van tindre esta visió i ja dic, se celebrarà l'altra setmana d'allà. És molt bonic també el fet de que se pugui actualitzar.
I suposo que lligat a aquesta festa també hi ha la festa culinària, gastronòmica, no? Que
també acompanya. Les festes gastronòmiques van sempre lligades al voltant de... Per una banda, al voltant del tipus de pastes que serien, bueno, el que a Morella diem coqueta, casqueta i roguet, als altres pobles serien coquetes de mitja lliura, grans pastissecs que se donen i no podem oblidar, no podem oblidar el fet de la foguera, el fet de torrar carn, de menjar comunitari al voltant de la foguera i no podem oblidar tampoc el tema dels animals, el tema de les processons animals i les benediccions animals, moltes vegades celebrades la mateixa nit de la foguera en les places del poble i acabant en la benedicció dels animals i la repartició de la coqueta corresponent també. És bonic, val la pena. I perquè quan te poses, Josep, comences a una hora i progressivament va passant tot, va passant tot. I dius, ah, i ara els animals. I ara crida l'atenció, el capellà aixint al balcó de la Casa Badia de Forcall a venir els animals. I ara es toma desgrau.
Sí, 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 és... Bé. És aquesta la tradició. Senyor Eduard, gràcies per acompanyar-nos. Ens alegrem que el pessebre, en este cas de l'estel dels porcs, hagi anat molt bé i esperem que també la festa de Sant Antoni sigui ben festejada. Les festes de Sant Antoni. I res més, despedim ja el senyor Eduard Blasco i anem a posar punt i final amb les paraules del nostre bisbe, don Enrique Benavent, en el primer dels Paraula i Vida d'aquest any 2018. Que tinguin tots vostès un bon cap de setmana i fins diumenge.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
La Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat. El Papa Francesc, en el missatge que ha dirigit a l'Església per a aquesta jornada, amplia algunes idees del missatge de la Jornada Mundial d'Oració per la Pau que comentàvem la setmana passada. Concretament, es recorda que el compromís dels cristians i de les persones de bona voluntat perquè els emigrants i refugiats puguen trobar la pau que cerquen, es pot resumir en quatre accions: acollir, protegir, promoure i integrar. Enfront de les polítiques que dificulten el dret de tot ésser humà a cercar un lloc que els ofereixi la possibilitat de viure en pau i dignament, acollir significa, a base de res, ampliar les possibilitats perquè els emigrants i refugiats puguen entrar de manera segura i legal en els països de destinació. Tots els casos no poden ser tractats de la mateixa manera. Els motius humanitaris i de reunificació familiar haurien de ser tinguts en compte d'una manera especial. Aquest tema requereix de les autoritats imaginació i audàcia en la cerca de solucions que tinguen en compte la centralitat de la persona humana, com ara la possibilitat de visats temporals als que migren als països veïns fugint de conflictes i guerres. En tot cas, caldria evitar sempre les expulsions col·lectives i arbitràries cap a països en els quals no es garanteix el respecte als drets fonamentals. El compromís de protegir l'emigrant consisteix a promoure accions en defensa dels seus drets i dignitat, independentment del seu estatus migratori. Els drets bàsics de la persona precedeixen el seu estatus legal i sempre han de ser respectats. Tot ésser humà té dret al necessari per a la subsistència vital, a l'accés equitatiu a la justícia, a un treball, a la llibertat de moviment, a l'assistència sanitària. Els menors d'edat hauran de ser protegits d'una manera especial i caldrà oferir-los la possibilitat de continuar els estudis i rebre una educació digna. Promoure vol dir treballar amb la finalitat de que a tots els emigrants i refugiats se'ls doni la possibilitat de realitzar-se com a persones. Si les dues accions anteriors pretenen que no es conculque la seva dignitat, aquesta té una dimensió més positiva. L'emigrant no és solament una persona la presència de la qual se suporta o es tolera, sinó que cal treballar pel seu bé. L'esforç d'integrar exigeix treballar per una cultura de la trobada, afavorint les ocasions d'intercanvi cultural i promovent aquelles actituds que suposen un reconeixement mutu dels valors presents en les diferents cultures i que dignifiquen a la persona humana. En definitiva, el que el Papa vol és que els cristians no es deixem influir per missatges negatius que provoquen el rebuig, sinó que potenciem sempre actituds positives cap als emigrants, pensant abans que res en la seva dignitat humana i veient-los com a fills de Déu. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.